Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. I tornem a ser a la nostra cita del programa d'informació política municipal. El Parlem-ne en aquesta ocasió amb els portaveus del grup municipal de Plataforma Calera, Joan Font i Marta Font, els quals passem ja a saludar. Molt bon dia a tots dos, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Bon dia.
I també retrobats després d'aquestes festes nadalenques i ja amb l'ull posat a les pròximes festes majors de la Candelera. Tenim molts de temes per a repassar en els pròxims 45 minuts a la nostra sintonia. Abans, però, preguntar-los com han anat aquestes festes de Nadal, com les han viscut, si han gaudit dels diferents actes nadalencs del nostre municipi.
Sí, hem gaudit dels actes que s'han organitzat des del nostre ajuntament. Els han passat en família, menjant, disfrutant i sobretot amb salut, i esperem que l'any que ve poguéssim continuar igual.
Bé, nosaltres, bueno, personalment, les festes de Nadal a mi no són dels meus, diguéssim, preferència, els trobo una miqueta tristes, però sempre recordes familiars que no hi estan en nosaltres, però bueno, sempre tens un esperit positivista de que puguem trobar en salut i afrontar el 2016 amb molt optimisme dintre les dificultats que hi ha al món en general, no? Per tant, aprofito este moment per a desitjar a tots els veïns de l'Alcala que tinguin un any ple de salut, de prosperitat, i que també al final ja desitjar que tinguin unes bones festes de la Candelera, que això ho deixarem pel final.
Això ho deixarem per al final del programa, un programa on volem parlar de molts de temes, anirem desgranant-los al llarg d'aquests pròxims minuts. Si els sembla, comencem parlant del pressupost. Sí que es va aprovar l'any passat, es va fer una aprovació pressupostària, va ser un ple llarg i intens perquè es van abordar diferents qüestions. A nivell del pressupost, dades més significatives vindrien a ser tres. La primera, la pràcticament ja desaparició econòmica del pressupost a la Cala Gestió. L'altra, la reducció també del pressupost només de l'Ajuntament en un 12%. I l'altra és que no es compleix amb el ràtio d'endeutament i, per tant, també caldrà fer actuacions en aquests pròxims mesos en aquest sentit.
Sí, bueno, valorant, sense entrar en dades que ja estan publicades i han sortit pel butlletí, que és setmanal, el pressupost en si del 2016 és un pressupost ajustat a la realitat, a la situació en què ens trobem. És restrictiu perquè ho té que ser, perquè tenim moltes obligacions que complir amb una mala gestió que han fet anteriors equips de govern de Convergència i Unió. I per això estem condicionats a comptabilitzar pagaments que fins ara ho tenien un calaix, com és el tema de la residència, i també a la modificació de crèdit que es va fer el 2015 de 200 fermes, que van tindre que interposar dins el pressupost de 2015. Una referent era a un projecte de residència de 475.000 euros i l'altre era lo de el Port Olivet de 534.000 euros. Això farà que el 2015, encara ho tenim les dades, sortiran els resultats negatius perquè van fer aquesta modificació de crèdit d'un milió d'euros. A part d'això, anteriorment van tindre que fer també una altra modificació de quatre factures del 2014 que no ens van incloure en aquest 14, van tindre que incloure el 2015, que pujaven quasi 800.000 euros. És a dir, tot aquest cúmul de modificacions de pressupost faran que el 2015 sigui un resultat ja negatiu i, evidentment, pues, el 2016 s'ha fet el que s'ha pogut. Jo voldria ressaltar del 2016 principalment que s'ha fet un gran esforç per l'equip de govern, la col·laboració del grup Plataforma Calera, d'un milió d'euros de despesa corrent que ha anat a cobrir una part ha anat a cobrir l'obligació que tenia de pagar la residència, que l'han hagut d'agafar perquè era una condició sine qua non de reconèixer i a l'empresa que fins ara no s'havia reconegut de pagar anualment uns 462.000 euros, i l'altre era que per a poder fer front a les despeses ordinàries, que són serveis bàsics com és la guarderia, com és l'ambulància, doncs hem tingut que mantenir aquests serveis bàsics perquè la seva qualitat no quedi minvada, i també ha hagut una gestió per part de l'equip de govern, concretament de Tello, de reduir dos dèficits amb una gestió que nosaltres considerem positiva, tant a la llar d'infants com a l'escola de música. Per tant, és el que tenim. tenim que millorar més. L'aspecte social potser seria el que tingui que buscar un marge més ampli perquè les persones que estan passant tu malament puguin tindre una partida pressupostària per fer front a un xoc social que podria ser del 0,7% del pressupost ordinari. Això ho podem fer tal com vaig a l'evolució del 2016, però sí que el 2017 el nostre grup, si té influència en propostes, fixarem un mínim del 0,7% de recursos ordinaris a establir un pla de xoc per a les famílies que estan citades. Estem parlant d'una xifra al voltant dels 80.000, 100.000 euros mínim. Per tant, això és una cosa que estic a millorar, però que la gestió que s'està fent és l'adequada i ajustada a la realitat que vivim.
Una xifra que entenem que aniria afegida a la que ja s'està destinant actualment, que sí que vostès explicaven en aquesta sessió plenària que s'estava destinant pràcticament a la totalitat a la residència d'avis.
Exactament, l'esforç és que això era un pas indispensable, que teníem allí un equipament no productiu amb un deute global a llarg termini de 8 milions i pico. Ha hagut una renegociació de passar a 10 anys, a 20 anys a pagar-ho. Sí que pagarem uns interessos, quasi uns 3 milions i mig més d'interessos, però era un tema que teníem ja sobre la taula, solventar-ho, i a més teníem ja un requeriment judicial per impagament d'unes quotes atrasades que pugen 2 milions i mig d'euros. Per tant, la residència al final, des del punt de vista de deute obligatori que tenim, en 20 anys, és a dir, el que haurem de pagar al 2035, ahir vam tenir una reunió amb AXA, que és l'empresa que va executar, de formular-ho d'una forma jurídic, perquè era la que la gestió que ell devia no era l'Ajuntament, però que ho pagarà si era l'Ajuntament, a través d'una concessió que farem a la que la gestió perquè pugui pagar aquestes quotes. No? Al final, la residència ens costarà 11 milions i mig d'euros a 20 anys. Aquesta és la realitat, però que el govern, l'equip de govern, ha sigut valent, en la nostra col·laboració, ha sigut valent d'afrontar una cosa que ells ja havien quotes que no pagaven des de 2013, a l'abril, quan van pagar 3, que ja ho he dit aquí per activa i per passiva, per una actitud que va fer l'alcalde, per a mi, mal feta, i és que diners que anaven destinats al pont de Tres Cales, que eren de 2.400.000 euros, va destinar-ho a pagar factures i entre ells va pagar 3 quotes, però que això va fer que el pont ara de Tres Cales quedava paralitzat perquè no teníem els diners que Anida va aportar. En fi.
Herències. De males gestions.
Tenim que assumir aquestes herències. Jo després ja replicaré algunes coses que han fet els convergents.
Ells utilitzen de poca capacitat, jo trobo que la capacitat
ja
és reduïda, però que s'està tirant endavant coses que...
Puc garantir i podem garantir que l'equip de govern actual de gestió ne fa molta. Moltíssima, ja veurem els fruits que fan, però que és una gestió
dura,
duríssima. Jo he estat davant de temes importants i és una situació difícil i complicada, però que estic afrontant amb valentia i sobretot amb molta imaginació.
A nivell de la residència, i permetem que entri un altre tema, parlem d'aquests anys de pagament de les quotes de deute, però sí que és cert que imaginativament l'alcalde ja va posar una data límit que no està escrita, que és imaginativa, com dèiem, per trobar una solució i per desencallar el tema de la residència. Si no pot ser una residència d'avis, un geriàtric, en aquest sentit, buscar-hi una altra sortida perquè l'Ajuntament no hagi de fer front a una despesa econòmica d'un edifici tancat.
Aquesta seria la segona part. Primera part era acceptar i acceptar el deute i pagar-lo, com té que ser. I la segona és que tenim un equipament valorat en el seu cost dels 11 milions que costarà tot en interessos inclosos d'una lista de productivitat. Ara s'ha format govern la Generalitat, hi haurà un responsable de benestar i família, l'alcalde es va dir que intentaria mantenir una reunió per buscar la possibilitat de la funció que tenia que tenia que ser una residència, perquè hi ha també un contracte que està vigent en Onada, que és l'explotació per 40 anys, i Onada no farà res fins que no hi hagi un mínim del 60% de places concertades. Per tant, aquesta possibilitat, que és la que es va fer, s'ha de agotar. Si veiem que aquestes possibilitats no hi són perquè la Generalitat no està al seu abast poder fer front a aquest 60% de places concertades, haurà que buscar un plan B de donar-li una productivitat, sigui per un canvi d'equipament, sigui de buscar contactes
amb gent,
un canvi d'ús, un canvi d'inversions allí, que tenim un edifici, però el segon seria ja donar-li una productivitat per a poder minvar tot aquest deute i obligacions que tenim, que puja els 11 milions i mig d'euros que abans li he dit.
Per tant, seria aquest el tema més pendent del deute, seria la part més grossa del deute per vostès, o hi ha altres temes com sentències fermes també per via executiva de pagament?
És que hi ha tantes coses, mira, ara mateix t'he dit que vam fer dos modificacions, concretament a dos sentències fermes, que una és Port Olivet i l'altra és el primer projecte de la residència, i això ja està contemplat. Altra cosa és que tècnicament hi estigui contemplat i reconegut, que també ho tenien en un calaix, i l'altra cosa és si tenim capacitat econòmica de liquidesa per poder-ho pagar. Jo també li puc adelantar que els propietaris de Port Olivet 2001, en la qual seria el sentit que reconeixen aquests diners equiparent al 10% d'aprofitament mig que tenia obligació l'Ajuntament de pagar-ho, i és una sentència ferma, i jo vaig posar en contacte amb el seu propietari de que passades les festes de Candelera tindríem una reunió amb l'alcalde i amb el primer tinent d'alcalde per a poder reconduir, no fàcil, per via executiva, és a dir, una negociació que no evitar que aquesta empresa pugui tirar-ho per via executiva i buscar un finançament més holgat de reconèixer aquest deute, que sí que ho és perquè és una sentència ferma, però amb pagaments de plaçaments que l'Ajuntament pugui tindre un desahogo i una flexibilitat de liquidesa econòmica. Per tant, ja l'informarem quan calgui, quan aquesta persona vingui aquí a parlar amb nosaltres, per buscar aquesta negociació de gestió, estem parlant més, una vegada més, de gestió, perquè les arques municipals no es veguen sustracades de pagar de cop una sentència en interessos inclosos, i per tant jo em vaig comprometre, perquè tinc una relació personal amb ell, amb l'alcalde i amb el primer d'alcalde, que després de la Candelera poguéssim prendre aquesta reunió aquí i gestionar per les dues bandes, que no sortia perdent ningú.
Una altra negociació que s'haurà de produir és la que fa referència al contracte per la gestió de l'enllumenat. Es va votar en contra, en aquest sentit, al plenari municipal, de que s'ampliés el contracte, la quantia econòmica, i de moment, la setmana passada, en aquest programa ens apuntava el portaveu del grup de Compromís per la Cal, Antonio Espuny, i regidor d'Obres i Serveis, que aquesta empresa ja havia presentat, doncs, un contenciós per tal de que no s'havia aprovat aquesta modificació del pressupost. Negociacions també s'haurà de produir per a desencallar aquesta situació.
Evidentment, però és un contenciós que protocolari, perquè ho tenen que fer, no? Nosaltres, evidentment, si es parlava d'una inversió de 100.000 euros i després ja properes ja les eleccions municipals, a través d'una comissió de govern s'amplia a 1.200.000 euros quan s'ha demostrat que algunes inversions no s'han fet, evidentment nosaltres no podíem aprovar això, i per tant ara entrarem en un litigi dur de negociació, però que nosaltres hem de defensar els interessos de la mella. Nosaltres personalment, ja ho vaig dir al ple, no som partidaris, així ho han cregut sempre, de que externalitzar un servei no és dolent, però sempre hi ha d'haver un control estricte de l'execució d'aquest plec de condicions en la qual s'ha adjudicat a l'empresa, no? I per tant, nosaltres, concretament l'Antonio Espuny, que és el que ha portat amb punts i comes tot aquest plec de condicions i les inversions que tenien que fer, pues, evidentment s'ha de exigir a l'empresa almenys diàleg per a que l'Ajuntament no pagui més, o el poble no pagui més del que realment en el plec de condicions puguin estar. Per tant, ara entrem en un litigi normal, perquè l'empresa defensarà els seus interessos i nosaltres estem obligats a defensar els interessos del poble com té que ser.
Parlava del preu. Hi ha un altre preu que es va publicar a recta final del passat any 2015, que és el preu de l'aigua que es paga en els municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca de Catalunya, en un mapa de l'Agència Catalana de l'Aigua. I en aquest sentit, l'Ametlla de Mar és el municipi amb el preu de l'aigua més car de les Terres de l'Ebre, amb 1,97 euros. Era una denúncia que vostès ja feia temps que també feien.
Sí, això.
Bé, mira, és que hi ha polítics actuals que no els agrada parlar del passat.
Seu.
Dels altres sí, però del seu no. I això, pues, clar, evidentment no es mira de la mateixa manera, però el passat forma part d'un polític com de la vida personal. Tenim un passat i tenim un present, i el futur ja veurem el que passa, no? Per tant, el passat i el present sempre forma part de la vida quotidiana de cada un, i en política, molt. quan se va fer aquesta concessió de a l'any 2000, finals del 2004, a l'empresa Qualia per 25 anys, l'empresa Qualia va donar uns 6 milions d'euros a l'Ajuntament per fer inversions. Jo tinc entès que aquests 6 milions d'euros, en teoria, no són retornables directament a l'Ajuntament i, per tant, l'empresa, ningú regala diners i una quantitat d'aquesta manera. Per tant, pues, nosaltres sabíem que va ser una mala decisió. En aquest cas, també Esquerra Republicana també va votar a favor d'aquesta concessió per 25 anys i hem d'assumir la seva responsabilitat, perquè el passat és aquest. Jo els vaig dir que no estava a l'Ajuntament, però vaig dir que s'havien equivocat i ens ho van reconèixer, que tants anys és impossible que es faci una empresa. 25 anys és molt, sí que en aquell moment tenen una quantitat important, però que això s'ha de retornar d'una forma indirecta, que és el rebut de l'aigua. Bé, nosaltres ja vam veure que quan va passar del tercer trimestre al segon trimestre havia una quota de servei que se mantenia igual, 17,5, i per tant l'empresa aquí ja guanyava diners, a part que hi ha una quota també de clavegram, etcètera, etcètera. Sabíem que, en certa manera, el preu de l'aigua, i més cal mirar els rebuts que tenen cada un, jo et parlaré ara del rebut meu, del que pago jo a casa meva, des que es va passar del trimestral al bimestral, jo, a la meva casa, estic parlant de la meva casa i parlo per mi, i cada un tindrà un consum, jo parlo d'un consum estable, per a dues persones o tres, jo estic pagant, des que es va fer de trimestral a bimestral, jo estic pagant quasi un 32% més. Un 32% més. Quan els preus de l'aigua és el mateix. Per tant, és evident que si l'ACA fa un estudi financer que entra en molts conceptes, entra també el cànon de sanejament, entra els preus que estan establerts, no? En fi, tot l'IVA, el preu de clavegram, i clar, llegis a la premsa i dius, bueno, la Ametlla de Mar és el municipi en el preu de l'aigua més car de les Terres de l'Ebre. No m'estranya. Per tant, compromisos. Això és una realitat que no ho diu ni Compromís per la Cala, ni Esquerra Republicana, ni Plataforma Calera. Ho diu l'Agència Catalana de l'Aigua, que fa un estudi minuciós, perquè quan hi ha modificacions de preus públics de l'aigua té que passar per l'ACA, per la dua sa conformitat. Per tant, és un fet objectiu que l'aigua és el preu de l'aigua més car de les Terres de l'Ebre. Això és realitat. Què tenim que fer aquí? Pues bueno, primera cosa, que sempre ho hem defensat, tornar del rebut per l'any que ve, perquè tenim també un litigi d'estira i arronsa en l'empresa concessionària, tenim que passar del rebut de ser bimestral a ser semestral. I després també tenim que fer una revisió exhaustiva de que els trams de l'aigua siguin els més adequats, perquè ens van dir que s'havia estalviat un 20% més de l'aigua, que també és important que hi hagi un estalvi de l'aigua, no? Que és un bé escàs, però resulta que al final fent aquesta trampa política de passar-ho a bimensual de trimestral a bimensual, pues resulta que al cap de l'any pues pago jo personalment un 31,6% més. Això és la realitat i per tant és un front que també tenim, que hem de treballar-ho molt conscienciadament a l'empresa per a reconduir que aquest preu de l'aigua estigui més estabilitzat, més adequat a les necessitats de les persones i que requerirà pues, un consens per part del govern i totes les forces polítiques perquè no pot ser...
Bueno, abans d'acabar la legislatura de l'any passat, que vam tindre un ple poc abans de que s'iniciés la legislatura nova, se va posar damunt de la taula que s'intentés, com un gest polític, rectificar aquesta situació i des de la majoria absoluta de Convergència i Unió a pocs dies de que entrés un nou govern, se hi van negar. Vull dir que de gestos n'han tingut poc.
Sí, sí, nosaltres ja ho han dit, això, i per tant ara està a les mans del equip de govern, que nosaltres també coincidim, vam posar el programa electoral, que havia que rectificar, havia que modificar la tarifa de l'aigua.
Tenien aquell dia l'oportunitat de poder-ho rectificar i no ho van voler fer.
Bueno, evidentment, perquè era el seu criteri, i estaven hipotecats amb aquesta concessió de 25 anys, vull dir, això és evident.
Vostès fan referència a un ple que es va convocar extraordinàriament abans de les eleccions municipals, només
centrat en aquest... No, ja havien passat de les eleccions municipals.
Havien passat, d'acord, correcte. Només per a parlar el tema de l'aigua, en aquest sentit...
En definitiva.
Perquè era una reclamació ciutadana.
Exacte, perquè era una reclamació ciutadana i en aquell moment el govern hagués pogut dir, el govern de Convergència hagués pogut dir, doncs mira, si és veritat, això que dieu, vaig a fer un gest, tot i que d'aquí poc entrarà un nou govern i potser això hagués facilitat les coses i no ho van voler fer.
Bé, total, és un
compromís. És el passat.
És un compromís que tenim al programa electoral, perquè és un compromís de, almenys de, jo, el de Convergència no vaig veure aquesta mesura, però sí que coincidim, i a més vam aprovar els tres grups, el que passa que la majoria absoluta no va prosperar. Per tant, és un tema que és un compromís polític que tenim davant de la gent, de reconduir el preu de l'aigua, el concepte de la tarifa de l'aigua, i que pugui, en certa manera, pues, baixar la pressió fiscal que tenen sobre un bé escàs i necessari per totes les famílies.
De moment, però, impostos municipals segueixen congelats aquest 2016, que també eren dels compromisos als quals també vostès s'havien sumat i havien adquirit, i per això entenc que també van fer una aprovació positiva als pressupostos municipals. Si els sembla, anem a parlar d'un altre tema. Aquests darrers dies ha sortit al carrer una publicació del grup municipal de Convergència i Unió, en la qual també els hi fa menció. La setmana passada la regidora Mari Marçal en va fer referència en aquest programa, va també donar la visió del grup municipal de Compromís per la Cala. En aquest sentit, també vostès figuren en aquesta revista municipal. En les darreres hores també hem vist un comunicat dels treballadors de la policia local també fent al·lusions a aquesta revista. No sé quina és l'opinió que vostès tenen des de Plataforma Calera d'aquesta revista.
Bueno, si ens permet, jo amb aquest programa potser el nostre grup voldria replicar alguns punts que ells han publicat en un, jo no diria butlletí, jo diria un pamflet, perquè no s'ajusta el que és un butlletí, i a més ho demostraré que així ho és. Plataforma Calera no compartim de cap de les maneres ni l'estil ni el contingut general d'una informació que per nosaltres creiem que és propagandista i partidista. Que en alguns dels punts que ells han exposat, en aquest pamflet, ho dic així de clar, són mentides calculades amb la finalitat de desprestigiar políticament els seus adversaris. Aquesta és la lectura que nosaltres hem fet. És un pamflet que busca la confrontació política d'una forma intencionada i manifesta. Ni una sola proposta constructiva, ni una sola. D'ells, que són responsables directes i indirectes, de l'actual situació econòmica i financera que viu el nostre poble i l'Ajuntament. A mi, personalment, m'ha vingut a la memòria, el que estem parlant del passat, d'aquesta oposició que intenten fer, i les seves intencions ja són manifestes, una oposició constructiva que vaig patir quan vaig ser alcalde als anys 90, en la qual el senyor Gómez va ser partícep. M'ha vingut a la memòria tot això, d'una forma negativa. Per tant, el que intenten fer amb aquest pamflet és posar en risc la normal convivència de respecte que hem de tindre entre tots els grups polítics que estem avui a l'Ajuntament. I si em permeteixes, i t'ho demanaria perquè si era una miqueta estès, voldria contestar en alguns punts que ens afecten directament a nosaltres, que ens nombren, inclús me nombren a mi personalment cada vegada que parlen. Me nombren a mi personalment, poden fer-ho com vulguin, i també surto aquí escrit, i també alguns punts que són d'interès general. Quan afirmen ells que ficaran constantment l'excusa del deute per justificar la seva política, la seva poca capacitat de gestió política, no vaig a defensar, evidentment, els dos equips de govern que formen govern, però tinc que reconèixer que estan fent gestió política, i molta, perquè jo ho estic vivint. I ho fan en una situació difícil. Sense solvència econòmica i financera és molt difícil tindre un projecte polític per executar-ho. Molt difícil, per això els nostres programes van ser de mínims i ho estan fent. Per tant, estan dient aquí una falsedat. Perquè ells, per a poder-ho veure, jo vinc quasi cada dia aquí, jo amb ells, els convergents, que tenen la responsabilitat de controlar i fiscalitzar, jo a l'Ajuntament no els veig enlloc. Només els veig quan venen a parlar-ne, perquè venen aquí, i quan venen els plens. Però vindre aquí i parlar amb els regidors oportuns, en recaptació, en intervenció, jo no els veig. Suposo que quan jo dec marxar cap a casa deuen vindre ells, però jo no els veig enlloc, aquí. No venen a l'Ajuntament a fer la seva funció de principal partit de l'oposició, a fiscalitzar, a parlar amb el regidor pertinent, per a donar informació detallada i no falsetats que després també detallaré. Quan parlen sobre el deute, a mi em va deixar molt sorprès que diguessin, i dic-li jo textualment, Volem deixar clar que l'actual grup de regidors de Convergència no està d'acord en com s'ha gestionat algunes obres i alguns assumptes urbanístics des de l'anterior alcaldia. Què vol dir? Que tota la responsabilitat d'estos anys d'arribar a una situació del deute és culpa i exclusivament de l'anterior alcalde? Això és responsabilitat compartida? Quins companys tenia de gestió de govern que responsabilitzen tot a l'alcalde? O és que el senyor Joan Pere Gómez, el seu currículum del passat, que ha sigut 15 anys regidor d'aquí, va ser regidor d'urbanisme i a través d'ell va votar a favor en l'alcalde de contractar a Naturgest, una empresa urbanística, per a fer el POM, que ens ha costat 1.700.000 euros i que dels seus treballs poca cosa s'ha aprofitat, segons paraules de la cala gestió. La desqualificació de Port Olivet, que ens comporta una indemnització important, va aprovar també juntament amb el seu alcalde, o el mal conveni del Parc de Bon Repòs, que és un conveni que va contra els interessos del poble, un mal conveni que s'ha demostrat en quin sentit s'ha fet, també va votar a favor del senyor alcalde Andreu Martí, o els terrenys del Castell de Sant Jordi, que van fer un conveni per adquirir 4 hectàrees més per a poder dir, justificar que el castell ja era nostre. Propietat nostra i que tenim un contenciós per incomplir unes obligacions que l'Ajuntament no podia complir perquè la CUTE ho va destrossar i devem, en sentència que serà ferma properament, 2.167.000 euros. O el tema de la residència, que es van fer 3 projectes que també van votar a favor el senyor Joan Pere Gómez i l'exalcalde Andreu Martí, 3 projectes que van costar un milió d'euros més el projecte de fer la residència que també ell va votar a favor, o també fer un complex esportiu que ha costat 6 milions d'euros que realment ha sigut per a nosaltres este poble excessiu per les nostres necessitats, o fer un pàrquing en què van desmantelar un edifici emblemàtic, enderrocar un edifici emblemàtic que molta gent que va anar a aquestes escoles lo tenia com un referent i resulta que també vota a favor del senyor. O sigui, hi ha gent que aquí s'amaga, que no vol saber res i culpa al senyor Andreu Martí.
Que la culpa la té, però compartida.
Per tant, se té que compartir responsabilitats. I la del número 2, la senyoreta Eva de l'Amo, que també ha sigut regidora del 2011 al 2015, que també hi ha tocat el paper més difícil, heredar totes les males gestions que van tindre que fer un crèdit de 12 milions d'euros per poder pagar factures a proveïdors, o que ha tingut que tindre la necessitat de pujar els impostos de l'IBI un 57% per a poder pagar deute, o que, per exemple, també va acceptar que els rebuts de l'aigua passessin del tercer trimestre al segon, i això també... És a dir, aquí no es podem amagar, i no va per mi, perquè el senyor alcalde Andreu Martí està on està, però creiem que hi ha una falta de lleialtat a la que ells han donat suport. Per tant, si el deute és compartit i que no culpin l'anterior alcalde.
I que no vulguem fer creure que la llista és nova, perquè no. Hi ha dos cares que ja formen
tant,
part del passat.
Això, nosaltres, que ho sabem, el passat, no mos ho traguem. Si algú se vol tragar, que s'ho tragui. Que els tres partits sabien que havia deute? Evidentment que ho sabíem. Si diu que els tres partits havien deute, ells s'exclouen. Perquè diu, els tres partits ja sabien el deute que havia. Això vol dir que ells s'exclouen. És evident. El seu programa electoral ni parlen del deute, ni parlen del deute, ni tampoc les solucions del deute. Per tant, ells ja amagaven d'una forma premeditada que el deute ja no el volien reconèixer. Del punt número 3. Aquí parla Tripartit Calero, Esquerra Republicana, PSC més Plataforma Calera. Aquí me fan una al·lusió directa a mi, que sempre que tinc aquesta oportunitat, i no em sap greu que ho faguin, però aquí tinc que dir que això és una mentida, una falsedat manifesta. Joan Font no va renunciar a principis d'any a les sigles del PP per poder pactar amb Esquerra Republicana. És absolutament fals. Mentida, i ho dic així vulgarment, cochina. Joan Font se va donar baixa del Partit Popular per discrepàncies amb el Partit Popular, exclusivament. I junt amb mi, 9 persones més. No per pactar per Esquerra Republicana, perquè jo no he pactat mai en Esquerra Republicana. Jo vaig pactar amb Convergència i Unió al Consell Comarcal, això sí, vaig pactar amb ells i jo vaig formar part d'un govern de Convergència i Partit Popular, que per cert puc dir que d'este pacte que vam treballar conjuntament he fet amics de Convergència, amics de veritat, perquè en política de fer amics és molt difícil. I aquestes persones que vaig a nombrar, que el senyor Joan Pere Gómez ho sap molt bé, saben que Joan Font va ser lleal al president, al vicepresident i a tots els membres del govern de Convergència i Unió. I en què vaig tenir diferències contrastades i manifestes va ser el meu company del Partit Popular per les polítiques agressives que feien en el territori. I això és així. I jo els vaig dir amb ells que si em tornava a presentar com a política al poble no aniria per el PP, aniria per Plataforma Calia. I sabeu què em van dir? Perquè jo volia marxar cap a casa, que aguantés fins al final, perquè la meva presència allí era molt important, i Joan Font va aguantar fins al final en el PP, fins que jo, el senyor Lluís Soler, li vaig dir fins a l'abril, perquè hem decidit presentar-nos per Plataforma Calera. Per tant, no és que jo vaig donar de baixa per poder pactar amb Esquerra Republicana. Això és una falsetat i una mentira cochina. Respecte a que Joan Font va dir públicament que respectaria la llista més votada, no me n'amago, és cert que ho he dit. Ho he dit en privat i ho he dit públicament, però és una opinió personal. Si els incompetents parlamentaris del Catalunya que ha hagut hagin fet una llei electoral pròpia, no estaríem parlant d'això. La comunitat autònoma de Catalunya, el nostre país, és l'única que no té una llei electoral pròpia. No és culpa meva. La meva opinió era esta. Però jo també me dec a 15 persones que anaven a la candidatura i van decidir que el millor que havia de fer en aquell moment era un canvi, perquè la lectura electoral va ser aquesta i jo vaig assumir el que la majoria va decidir. Per tant, jo no sóc anticonvergent, en absolut. I per últim, ja que recordo el passat, és evident que el 1999 vaig fer un pas al costat per a facilitar un pacte entre el PSC i el Partit Popular, degut a aquella oposició destructiva que ens van fer. I, no, i els nostres partidaris simpatitzants ens van dir que el pacte tenia que ser amb el PSC. I jo he fet exactament el que ha fet el senyor Mas. Vaig fer un pas al costat per facilitar que aquest govern sigui factible com va ser. I me'n vaig anar cap a casa. I em vaig anar a treballar al Perelló, perquè no he viscut mai de la política. He viscut de mestre, que és la meva vocació i la meva professió, no com altres que utilitzen les portes giratòries que després de la política tenen que estar col·locats en un lloc per a viure, i jo vaig anar al lloc que em tocava perquè no he viscut mai de la política. Per tant, no ofent qui vol, sinó qui pot. I aquí estic molt dolgut que diguin una mentida cochina. Lo siento. Respecte a les contratacions de familiars i amics del partit, jo no sóc qui dir aquestes contratacions que han fet l'equip de govern, però
sempre ho diu qui té la camisa més bruta,
però
no?
Com poden dir això, que estan a su dret, evidentment, amb el cinisme, amb la falta d'autoritat moral i amb la poca credibilitat? Si d'aquí hi ha 150 treballadors, el 25 i el 30% estan col·locats per ells durant 12 anys de govern, ha dit, com poden dir que, aunque tinguin raó, o ho veguin d'una forma diferent, com poden denunciar això si ells han sigut els primers, els que han col·locat aquí gent, ha dit, sense tindre mèrits ni concursos? Això és, se diu, cinisme polític. I entren en un terreny molt perillós, molt perillós. Aquesta gent que ha entrat per aquestes circumstàncies poden estar molt nerviosos que facin acusant a l'equip de govern, que jo tinc constància que no s'ha fet de la manera que ells diuen, però que ells, aquí, ha hagut gent amb currículums presentats, s'han podrit, que no han tingut mai una oportunitat per poder entrar en aquest ajuntament amb un criteri solament partidista, que ens diguin a tot el poble que ells han contratat, ha dit, tres persones que tinc constància que no ha sigut així. Qui tiene autoritat moral tenen per a dir això? És lamentable. El punt sisè, coalició antisoberanista. Plataforma Calera és un partit de poble. Els nostres membres n'hi han soberanistes, n'hi han catalanistes, n'hi han espanyolistes, hi ha de tot. Nosaltres no som antisoberanistes de res. He dit per activa i per passiva, hem dit que som un projecte de poble. No anem contra ningú. Respectem la sobirania dels que pensen que són sobiranistes. Respectem aquells que no creuen que no són. Ho respectem tot. Nosaltres no som antisoberanistes de res. I és més, els tres ex-PPs que ells diuen, els tres van votar el dret a decidir l'any passat contra les criteris del PP. Perquè l'única persona que estava afiliada al PP era Joan Font. La Marta Font i la Gemma Margalef no eren de Plataforma Calera. I que sàpiga que Plataforma Calera va néixer l'any 93 i sempre ha anat el PP i Plataforma Calera conjuntament. I esta vegada vam decidir anar sols pels motius que li he explicat. Per tant, nosaltres som honestos, honrats i sempre la veritat per davant. I això és un pamflet que a mi personalment i a la plataforma mos ha dolgut moltíssim. I l'últim punt, o el segon punt, el número 7, que diu que la seguretat ciutadana està sota mínims. La Marta us llegirà el comunicat de la policia local, que ja els desmenteix per si sol. És a dir, que fan una publicació sense tindre, sense estar documentats. I això perd credibilitat. Si aquestes persones volien governar el poble i fan aquest tipus de política, que Déu mos agafi a confessats. Pots llegir, Marta, el comunicat aquest?
Puc llegir-lo?
Sí, sí, cap problema.
Comunicat de la policia local. En relació a l'escrit que difós el grup polític de Convergència a la nostra població i concretament en el que afecta a aquesta policia, volem posar de manifest el nostre rebuig a la utilització de les institucions com la que representem per a fer ús polític i més encara si es realitzen amb cinisme que ha demostrat el grup Convergent. Atribuir la desfeta en matèria de seguretat i en el que fa referència als recursos i efectius d'aquest cos policial a l'actual equip de govern. En primer lloc, volem manifestar que els membres d'aquesta policia han demostrat un temple i una professionalitat admirables al no haver fet públic els atacs rebuts pel grup polític dels darrers anys mentre era el govern amb el senyor Andreu Martí al capdavant. El recordarem unes dades que sembla que han oblidat o tenen malenteses. Abans de l'entrada al govern de Convergència i Unió, tot anava endavant. La plantilla de la policia local de l'Ametlla de Mar era un referent per a totes les policies de Catalunya. Es van arribar a disposar de 30 efectius degudament dotats amb recursos suficients i remunerats dignament. Es disposava de diverses unitats com la de Medi Ambient, UMA, la UIPOL, Unitat d'Investigació, la UP, que és la Unitat de Proximitat, assignats fixes al casc urbà, i tot això va desaparèixer durant el mandat dels senyors convergents. La totalitat de la plantilla de la policia local va interposar fins a 3 demandes al contenciós administratiu de Tarragona contra la corporació que vostès regien, per haver incomplert el conveni, retallat els complements de forma arbitrària i per haver modificat les atribucions d'aquest cos policial sense respectar la funció real d'aquesta institució. Vostès, els que preferien gastar els diners del poble en judicis contra els treballadors a remunerar-los dignament. Vostès, que han deixat la plantilla en menys de 50% dels seus defectius. Vostès que han desmantellat un cos que era la imatge a seguir d'altres, que van arribar a treure de la comissaria fins i tot l'aigua, havent-la de pagar els agents quan un detingut o una víctima necessitava beure. Vostès tenen el coratge de posar en boca la policia del poble? Els demanem una mica de respecte. En aquestes quatre ratlles hem fet una introducció del que podria ser un llibre, senyors de Convergència, i mai s'ha fet un comunicat ni tan sols durant els anys que ens han oprimit. Prenguin exemple.
Aquest és el comunicat, l'he llegit íntegrament perquè està publicat a la web de l'Ajuntament i, per tant, si algú no l'ha pogut llegir perquè no té web, doncs l'ha llegit ell. Però és que ara entrarem ja en una afirmació que diu que tots els robatoris han pujat. Aquí va vindre el senyor Tello fa poc i va donar una informació molt detallada d'això. I aquí també jo li vaig demanar al senyor Tello i a la policia que això no és veritat. Això no és veritat, és fals. Els robatoris no han pujat, han baixat. Han baixat un 39%. En robatoris amb força a domicili ha baixat un 39% de la memòria anual. Els que fan robatoris amb força a empreses ha baixat un 7,14%. Altres robatoris, estic llegint l'informe, altres robatoris un 60%. El que pugen són els robatoris a l'interior de vehicles, però cal tenir en compte que aquests estan comptabilitzats el que són de l'autopista. Per tant, l'informe en general, que és interanual, els robatoris han baixat tant a l'estiu com durant tot l'any. Això és l'informe de la policia d'una institució de l'Ajuntament. Per tant, això que he dit, que tots els robatoris han pujat, això és totalment fals. Respecte als torns de nit, aquí ja reconeixen, que han hagut 6 dies dels 180 que han hagut un cas que...
Però, perdona, d'això se'n donen compte ara?
És que això passava abans.
Perquè
és
nosaltres això ho hem denunciat un munt de vegades.
Això ja vam dir-ho a l'anterior legislatura. Per tant, hi ha coses que...
Hi ha una persona que estava a l'anterior legislatura que va votar a favor de fer fora dos policies quan nosaltres vam defensar-ho per abstindre-nos en un pressupost.
Llavors,
hasta el final.
No és culpa d'este govern, que és el que volen insinuar, no? Que està abandonada, no? Sinó que això ja es venia donant d'abans. I a més aquí ho posen, que quan se dona aquests casos hi ha 6 torns de nit de que activen el que és la mesa de coordinació operativa, que els Mossos d'Esquadra actuen perquè un ha hagut una baixa, pel que sigui. Vull dir que això tampoc és nou. I és més, ja, que encara tenim de més. La senyora de l'Amo ho sap, la senyora de l'Amo ho sap. Ho sap. El 2012 van fotre dos policies al carrer, a dos interins, un era Tello. I el grup de Plataforma Calera se'l va oposar per ja estava, perquè consideren que ja estava bastant minvat els recursos humans que havien, i els van fotre fora.
Amb l'excusa de que es ficaria una comissaria quan va tardar moltíssim a arribar.
Per tant, estan dient tot el contrari de lo que han fet, i estan dient falsedats. Com poden governar un poble amb aquest estil? Nosaltres estem dolguts, de veritat, sincerament s'ho dic, estem dolguts, a més el to ja es veu, que este tema de política, perdona, no mos agrada gens. Una persona, un grup polític té tot el dret legítim de defensar, però en veritats, en criteri, en contrarrespostant opinions i actituds, però mentint, no.
És aquesta la visió que vostès fan des de Plataforma Clara d'aquesta informació que van publicar des del grup municipal de Convergència i Unió. Ja saben que la resta de formacions polítiques tenen també aquest temps de ràdio per poder donar la seva opinió, i per tant esperarem també que donin la seva visió tant el propi grup de Convergència i Unió com també Esquerra Republicana, que passarà la pròxima setmana per aquest...
M'he deixat una cosa, Dani.
Sí, sí, sí.
I t'ho dic aquí davant, que tu estàs aquí davant meu. Que et tractin a tu de comissari polític, ho trobo parroer i una falta de respecte. Tu estàs aquí per un criteri que l'equip de govern ha decidit, però tu no ets un comissari polític, no ho ets. Tu ets la persona que intenta treballar com tothom, i això de dir-te comissari polític és una falta de respecte per tu i per nosaltres. Això només existia a la Unió Soviètica quan havia una dictadura marxista-leninista. I això també és molt barroer. Volia dir això.
Seguim avançant amb aquest programa. Anem a parlar de dos temes que també ens han afectat aquestes passades setmanes. Una és els abocaments de Sauló a les platges de Calavidre i de Sant Jordi. Deixem ja una mica més els temes estrictament locals. A nivell de política, passem a uns temes que també engloben altres qüestions, com per exemple aquests abocaments, però també hi ha la finalització de la construcció de dos rotondes. En principi, ara de moment encara no hi ha estabilitat al govern espanyol, encara estan en funcions, s'haurien de licitar noves rotondes aquest 2016, per tant, de moment tenim unes platges que ja estan recuperades. Tot i això, hi ha una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient per part del grup de parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i una carretera nacional 340 que està... amb un únic sentit de la via, no es poden fer ni avançaments ni creuar-la, i una indignació veïnal que es manifesta cada dijous a la carretera.
Bé, respecte a dos platges que estan protegides, hi ha una llacuna de Sant Jordi i Calavidre, l'actitud del Ministeri de Medi Ambient dels Serveis de Costes va ser lamentable. Lamentable per no comunicar-ho, i lamentable del material que van tirar sense desconeixement. Per tant, l'actitud de l'alcalde va ser ràpida, va ser molt hàbil, i per tant va posar en contacte amenaçant que hauria una denúncia a Fiscalia i van tindre que retraure, però lo lamentable és que a vegades com actuen les administracions sense consultar, com si els ajuntaments fossin una cosa de segona fila, no? Per tant, podia passar un mal molt pitjor, perquè si hagués d'una llevantada, este Sauló el que hagués pogut fer era destruir la Poseidònia, així de clar, que és un bé que tenim aquí patrimonial molt important, perquè com que la fotosíntesi no s'hagués pogut realitzar, al ser opaca, pues les catàstrofes que hagués pogut ocasionar eren terribles. Per tant, l'equip de govern, i concretament va actuar correctament i amb molta rapidesa. Respecte al tema de la gratuïtat de l'autopista, ja ho he dit un munt de vegades, és a dir, aquí l'objectiu és que l'autopista sigui gratuïta. Tot el que han fet aquí, en la carretera dels 40 són xapusses. Han fet una via lenta, així de clar. Una via lenta que el que farà és que tot el tràfic que tingui Canari anirà per l'autopista a pagar. Per tant, ha sigut una trampa. I també he denunciat aquí que en aquest territori no ha hagut tampoc una unificació de criteris. No ha hagut una notificació de criteris a un objectiu veïns per un costat, partits polítics per un altre i alcaldes per un altre. I això, aquesta debilitat de falta d'unitat i de criteri, el govern central o carreteres se n'ha aprofitat. Se n'ha aprofitat fent aquestes 11 rotondes, que sí que a algun municipi li pot anar bé, i no dic que no, però que ha fet una via lenta i que ha fet que hi vagi a Tortosa, que pot tardar pues, a millor 3 quarts d'hora, però anirà per l'autopista que en 20 minuts estirà allà. Per tant, la concessionària Abertis és la que sortirà guanyant, no? Respecte a això també produeix uns altres problemes, perquè al fer una línia discontínua, l'Ajuntament, ja ho ha dit l'anterior primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny, tenim uns problemes que moltes, per anar als nostres trossos, tenim que travessar la carretera general, no? I en discontinua això, evidentment, té unes dificultats i, per tant, ja ens va comunicar també el grup de plataforma Calera que tindrien que tenir una entrevista en carreteres a Tarragona per donar una sortida amb aquesta dificultat que això provoca a nivell intern del municipi. I, per tant, desgraciadament, pues, així estem. Ara el govern central, pues, encara no hi ha govern que s'està fent i ja veurem quin és planejat, si l'autovia se fa, si no se fa, que la gratuïtat la pogués entendre el més aviat possible, perquè és l'objectiu número 1, que l'autopista sigui gratuïta i deixar de costat una miqueta l'autovia, sigui el seu curs, que jo crec que també és necessari fer-la, perquè hem que mirar que el territori, el corredor mediterrani, ha de tindre pues, una sortida important pels nostres productes i ser competitius.
Estem ja a la recta final del programa. Abans de marxar, m'agradaria saber una mica també com està la situació, perquè també se'n parla molt, del que seria l'acord de govern, ja si Plataforma Calera finalment entraria a formar part del govern, no només fent els acords puntuals que tenen des de l'oposició i que van permetre la investidura i han permès també l'aprovació de pressupostos i diferents qüestions a les sessions plenàries, sinó ja amb una cartera de regidoria i entrant a la dinàmica rutinària de l'actual equip de govern. Com està la situació?
Bé, la Plataforma Calera, després de Nadal se va reunir en la candidatura de Plataforma Calera, perquè ens van dir que la Marta i jo érem els que tenien que fer les propostes per entrar al govern, les vam manifestar, les van aprovar, i nosaltres, evidentment, una vegada les van aprovar, les van donar el consentiment de lo que havien fet, que eren dos blocs, un era òrgans de govern, 6 punts, i l'altre eren acció de govern, un altre bloc de 12 punts, i això ho han transmès als dos grups que formen avui la coalició del govern municipal, el Compromís per la Cala i Esquerra Republicana. Per tant, nosaltres ja fa 10 dies que els vam donar per escrit això i que s'ho mirin, i fins ara pues, no hem tingut una reunió formal per a poder contraposar el que nosaltres proposem i el que ells puguem proposar. Per tant, estem en una via de que ells ja tenen aquesta documentació, que són uns requisits que nosaltres considerem importants per entrar al govern, i per tant encara pues, no ha hagut una reunió formal en contraposar les nostres propostes i les que ells creien oportú. Per tant, estem en este pas, no?
Per tant, doncs, diguem-ne que
estan parlant,
però és una realitat que pot produir-se en les pròximes setmanes.
Sí. Quan ells ens cridin i diuen, escolta, pues fem una reunió i diguin ja pues, que acceptem aquestes propostes, i per tant ho formalitzarem, ho farem públic, evidentment no té que ser opac, té que ser transparent, direm en quines condicions hem demanat per a fer un bon govern, i per tant ja vindrem a aquests mitjans de comunicació de la nostra casa per a comunicar-ho si efectivament arriba a bon port.
Doncs amb aquest missatge ens quedem, els agraïm que ens hagin acompanyat. Abans d'acabar, Tenim Candelera per davant, ja ho pensava, sens dubte, perquè també puguen dirigir des del seu grup municipal unes paraules de felicitació per als caleros i caleres.
No, pues que passin unes bones festes de la Candelera, que disfrutin de tots els actes que s'han organitzat des de l'Ajuntament. Enguany podem disfrutar de molts dies de festa i que ho facin amb salut, acompanyats de la família i que disfrutin moltíssim, que és el més important.
Exactament, en aquesta línia, és a dir, oblidar les festes com venen, tinguis més de ser en alegria, afrontar l'any 2016 en optimisme, aunque les coses són difícils, i almenys durant aquests dies gaudir dels amics, de la família, de la festa, i oblidar-nos de costat els problemes quotidians que ja vindran al seu moment, i també des de Plataforma Calera, des de la candidatura, des del grup municipal, desitjar-los unes festes plenes de joia i de felicitat, i que puguin gaudir-los el millor possible.
Senyor Joan Font, Marta Font, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa Parlem-ne de Plataforma Calera.
Gràcies.
I a tots vostès també ens acomiadem i tornarem la pròxima setmana. Ho farem amb els portaveus, amb els regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.